l'Info Migdia.
És dimecres 14 de febrer, avui és Sant Valentí, avui alguns ho aprofiten per celebrar l'amor, ho provarem també nosaltres, però abans, repàs a l'actualitat de la jornada, us parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, comencem amb titulars. Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Calella van acompanyar el treballador municipal que va anar a declarar la Guàrdia Civil pels llaços grocs de l'enllumenat de Nadal i el consum fet a la xarxa pública. Ho dèiem a principis d'aquesta setmana, dilluns, una notícia que ens deixava algunes incògnites que avui intentarem esbrinar.
Si és que pot fer-ho l'advocada dels serveis jurídics de l'Ajuntament, Marta Lluís, per saber, entre d'altres coses, si entra dins els procediments normals que el citat rebi una trucada directa al seu mòbil personal per part d'una investigació que té a veure amb la cosa pública i no passi abans per la institució en concret.
Aquesta serà alguna de les preguntes que farem avui a Marta Lluís en els pròxims minuts. Entre les reaccions que ha provocat aquesta investigació, la del portaveu d'Òmnium Montnegre, que avui ha dit que aquestes diligències formen part de l'estratègia que des de l'Estat s'està orquestrant per estendre la por entre la població.
Jaume Planas ha afegit que històricament les revolucions per avançar socialment han comportat morts i destrucció, ha dit textualment. També s'ha referit al segon aniversari de la mort de Muriel Casals, qui creu, com ell, demanaria unitat i lideratge als partits independentistes per tirar endavant el procés.
L'Ajuntament de Calella, més coses, ha donat suport a la vaga general convocada pel 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Alguns sindicats de treballadors plantegen fer aturades parcials durant la jornada. No seria el cas de la CGT, la Confederació General de Treballadors, que aposta per fer vaga general i fer visible així les desigualtats en diversos àmbits que avui dia encara pateixen les dones.
En parlarem en directe amb Marta Pedrós, que és la secretària de gènere de la CGT.
Avui se celebra l'enterrament de la sardina amb la crema del Carnestoltes, que posa fi així també al carnaval. Ho explicarem avui a l'Info Migdia, i també que la biblioteca presta 130 llibres diaris i rep 350 visitants al dia.
Són les dades que la directora de la biblioteca va donar ahir a l'Infovespre especial que es va emetre des de l'equipament cultural. Llavall va explicar que al llarg del 2017 van fer 50.000 préstecs i van rebre fins a 100.000 visitants.
N'han parlat en les últimes hores molts mitjans de comunicació, ha causat fins i tot perplexitat entre l'opinió pública. La Guàrdia Civil investiga l'enllumenat nadalenc de Calella perquè incorporava llaços grocs, que ja ho saben, simbolitzen la reivindicació de l'alliberament dels líders polítics i socials empresonats. Ho confirmava dilluns aquí a Ràdio Calella Televisió el tinent d'alcaldia Albert Torrent, d'aquí saltava la notícia, però avui volem esclarir alguns dubtes més vinculats a l'àmbit legal i jurídic, i per això podem parlar amb l'advocada Marta Lluís dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Calella. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el delicte en concret que investigaria la Guàrdia Civil, aquesta defraudació del fluid elèctric, així és com s'anomena d'una manera tècnica?
Sí, bé, en principi això és del que al llarg de la declaració se'ns va informar, però també he de dir que formalment encara no s'ha rebut cap mena d'imputació ni acusació. Això no ho sabrem fins que, si fos el cas, inclogués un procediment judicial i hi hagués un escrit d'acusació per part del fiscal. Però a data d'avui no hi ha cap acusació en ferm. Es tracten de diligències d'investigació que sembla ser que van per aquesta via, no? D'un presumpte delicte de defraudació.
I unes diligències...
De fluid elèctric, eh?
Unes diligències que són per ordre d'un jutge?
No, aquestes diligències, a veure, les està fent la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil, i en principi és un cos que auxilia ja sigui a Fiscalia o als tribunals. Ben bé l'origen d'aquesta investigació la desconeixem a data d'avui. No sabem si ha vingut d'una denúncia o si ha sigut la pròpia Fiscalia o que ve d'un jutjat en concret, no? Això a data d'avui no ho sabem perquè no se'ns ha informat al respecte.
Li pregunto per desconeixement. És normal que no s'informi d'on parteix la investigació?
En principi sí, la veritat és que es dona molt poca informació quan se criden o et citen a declarar. Evidentment sí que es va informar que era en relació a l'haver col·locat uns llaços grocs lluminosos i també a la gent de la Guàrdia Civil va deixar anar que era per un possible presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric.
En concret, el que motiva doncs la investigació no és que hi haguessin llaços grocs penjats per la ciutat, sinó que estiguessin il·luminats. Per tant, en deduïm d'això que sense llum no hi hauria delicte que s'investigués.
A veure, això tampoc us ho puc confirmar, perquè ja et dic, les preguntes anaven en relació a qui va penjar aquests llaços grocs i on anaven connectats. Jo estic parlant des de la meva experiència i imaginant-me que deu anar per la via del delicte de defraudació de fluid elèctric o inclús per un delicte de malversació de fons públics. Però no ho sabem a data d'avui perquè ja us dic que no s'ha incoat cap procediment penal i no hi ha cap mena d'acusació ni imputació a ningú.
Li pregunto també per la seva experiència. Té algun tipus de fonament aquest suposat delicte de defraudació del fluid elèctric en el cas que s'investiga aquí a Calilla?
A veure, jo els fonaments, evidentment que no els veig a no ser que se'ns indiqui els elements tan objectius com subjectius d'aquest tipus penal. Vull dir, clar, això si un jutge incoa un procediment penal al respecte, doncs haurà de tenir uns arguments igual que el Ministeri Fiscal per acusar per aquest delicte. Jo no sóc ningú per dir si realment aquí s'ha comès un presumpte delicte. Jo no el veig. Ara bé, hi ha algú que considerarà que s'ha d'investigar.
Recordem que durant el període electoral sí que es va prohibir la col·locació de llaços grocs pròxims en seus electorals, però més enllà d'aquest període no hi ha cap prohibició específica per tenir llaços grocs penjats.
Exacte.
Com dèiem, s'ha citat a declarar el cap de la brigada municipal i tenim entès que se'l va contactar directament a ell, directament al seu telèfon personal, sí, sí. I no pas passant per la institució, en aquest cas per l'Ajuntament. És normal això també?
A veure, normal podríem dir que no és del tot normal. Ara bé, que són mecanismes o sistemes que utilitzen, doncs sí, inclús el fet d'haver trucat el telèfon mòbil d'aquest senyor, no?, sense rebre cap mena de citació formal en paper o el que fos. I sí, també ha sorprès el fet de que en lloc d'anar directament a citar pues, algun representant de l'Ajuntament, pues, es va considerar, no sé per què, que era millor citar el cap de la brigada directament.
Aquest ha sigut l'únic cop que se l'ha contactat per citar-lo a declarar.
Per declarar, sí, ha sigut l'única vegada i ja et dic que a data d'avui no hem rebut res més. Sí que se'l va requerir també per escrit posteriorment per facilitar dades, però no hem tingut més notícia d'aquest assumpte. Per tant, desconeixem si anirà més o no.
I per aquest assumpte, a més del cap de la brigada, s'ha contactat des de la Guàrdia Civil amb cap altre treballador municipal?
No, a data d'avui no. No, ja li dic que no hem tingut més notícia al respecte.
Pot ser, per tant, que a partir d'aquesta declaració ja d'aquest assumpte no se'n sàpiga res més, que no vagi més enllà i que es quedi aquí, no?
Sí, podria ser. Ja ho vaig comentar amb un altre mitjà de comunicació de que el que fa aquí la unitat de la policia judicial és fer una sèrie de diligències d'investigació, a partir d'aquestes diligències s'emet un informe i a tenor del resultat o bé s'arxiva i aquí acaba o bé es dona trasllat a fiscalia o directament al jutjat a fi i efecte de que al final sigui un jutge que decideixi si s'ha d'incoar o no un procediment penal per si considera que hi ha, si pot desprendre's d'algun tipus de fet delictiu, no? però a hores d'ara això no ha succeït encara. I desconeixem quin serà finalment el resultat.
Seria en tot cas per la via penal.
Sí, sí, entenc que sí, clar.
Doncs veurem què passa finalment amb aquest assumpte. Ja ho saben, la Guàrdia Civil investiga l'enllumenat nadalenc de Calella perquè incorporava llaços grocs. Ho anunciava, ho confirmava, de fet, el tinent d'alcaldia Albert Torrent aquí dilluns a Ràdio Calella Televisió, i avui n'hem pogut parlar des d'un àmbit doncs més específic amb l'advocada dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Calella, Marta Lluís, a qui agraïm que hagi atès la nostra trucada. Bon dia.
Bon dia. A vosaltres també, gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:40, el portaveu d'Òmnium Montnegre creu que la investigació aquesta de la Guàrdia Civil sobre els llaços grocs de l'enllumenat nadalenc forma part de l'estratègia per estendre la por entre la ciutadania. Jaume Planas adverteix que aquest sentiment està calant, demana lideratge als responsables polítics independentistes per tirar endavant el mandat expressat a les urnes.
Planas ha dit que aquesta estratègia de la por té per objectiu tocar les institucions i els polítics que són més pròxims a la gent.
Per què estan anant al detall? Perquè volen fer por a tothom. Els primers que han de fer por és en els ajuntaments. Per què? Perquè doncs, properament hi haurà altres eleccions, aquests estaran implicats, en vindran uns altres, i què diran? Ui, jo no m'hi poso. Clar, és que està molt ben orquestat, pensem-hi. Està molt ben, la campanya és aquesta, tots a por ellos.
Ho ha dit en una entrevista al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió, que també ha posat de relleu que qualsevol revolta social, i fent-ne un símil amb el procés d'independència de Catalunya, implica morts i destrucció.
Quan ens vam llançar en aquest procés, en aquesta revolució, havíem de ser conscients, o n'érem conscients, potser tots no n'eren, de que qualsevol revolució, repassem la història, des dels inicis de la història, i a fer una revolució implica morts, destrucció, paralització, etc., per aconseguir unes fites diferents, noves i per millorar. Si això no ho acceptem o no ho veiem així i ho volem lluitar-ho d'una altra manera, potser ens equivoquem, potser no en som conscients, no ho sé. Jo a nivell particular...
Paraules que ha subratllat, deia, a títol personal, com també ha demanat lideratge i unitat als partits polítics independentistes. Diu que segurament seria el missatge que també expressaria la desapareguda Muriel Casals, qui va ser presidenta d'Òmnium Cultural fins la seva mort avui fa justament 2 anys.
Ens arriba, prepareu-vos, cap d'uns dies, prepareu-vos, ens arriba que el dia 16, a partir d'ara, cada 16 de cada mes... hi haurà una concentració en record dels Jordis dels empresonats. Mm-hmm. Clar, el que no pots fer és saturar la gent. Això no es pot fer, ni saturar la gent, ni cremar els organitzadors, els activistes, perquè alguns tenim el privilegi, alguns, com ara jo, d'estar jubilats, i potser hi podem dedicar més temps, però altra gent treballa, i l'altra gent és que no pot, has de coordinar, les coses s'han de fer ben fetes.
Aquest, evidentment, era el document d'àudio que els volíem reproduir. En tot cas, aquí Jaume Planas deia compartir la necessitat de tenir la ciutadania mobilitzada, perquè entenc que la situació dels presidents de l'ANC i Òmnium va per llarg. Òmnium Montnegre és amb l'ANC i el CDR de Calella i Pineda qui convoca les marxes grogues per aquest diumenge, que sortiran de les dues poblacions a 11:45 del migdia i es trobaran al barri de Poblenou. A més, Crida per la Democràcia, en la qual s'integra Òmnium, organitza una concentració aquest divendres 16 de febrer pels 4 mesos que es compliran de l'empresonament de Jordi Sánchez i també Jordi Cuixart.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Ajuntament de Calella dona suport a la vaga laboral convocada pel 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, una iniciativa promoguda en aquest cas aquí pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, que es va aprovar en l'últim ple municipal, compartint així la reivindicació dels sindicats convocants, que són una pujada dels salaris, igualtat salarial, l'obligatorietat de disposar de plans d'igualtat per les empreses i també la lluita contra la violència masclista.
La vaga està convocada per diversos sindicats de treballadors, entre ells la CGT, que demana sumar-se a la vaga general. Altres plantegen aturades parcials durant la jornada.
En podem parlar a aquesta hora amb Marta Pedrós. Ella és la secretària de Gènere de la CGT. Bon dia.
Hola, bon dia.
És la primera vegada que el moviment feminista farà coincidir vaga en un 8 de març.
Sí. Uh-huh. Bueno, fa anys que...
S'estava treballant...
El dia 8 de març és un dia que havia sigut, històricament ha sigut un dia de lluita de les dones treballadores, i aquest any, finalment, després de molts anys de reivindicacions del moviment feminista des dels sindicats, concretament de la CGT, hem decidit convocar vaga a totes les treballadores i treballadors de tot l'estat i a tots els àmbits laborals.
Vaga laboral, vaga també de consum, vaga estudiantil i també de cures. Vaga laboral l'entenem, també de consum, vaga dels estudiants. Què vol dir fer una vaga de cures?
Una vaga de cures és posar a relleu que les dones fem moltes tasques de cuidar de persones dependents, de tota aquesta doble jornada laboral i triple, doble jornada per fer totes les tasques domèstiques, però també d'haver de pensar i planificar tot el dia perquè tot estigui a punt. Llavors, una vaga de cures és, doncs, aquest dia no realitzar totes les tasques aquestes de cuidar a la resta de persones, i que es demana que siguin els homes qui se n'encarreguin, o bé socialitzar-les.
Bon dia, Marta. Una jornada per visibilitzar les reivindicacions d'igualtat i en contra de la violència masclista. Igualtat en l'àmbit laboral que va més enllà d'acabar amb l'escletxa salarial.
Exacte. Bé, l'escletxa salarial és un dels grans problemes, sobretot en el sector privat, però n'hi ha molts altres, començant per la discriminació en l'hora de contractar a les dones, que en moltes feines no es vol contractar dones, sobretot en determinades franges d'edat. També la discriminació perquè ens trobem que, degut a les polítiques actuals, hi ha moltes dones que fan feines a temps parcial, moltes més que homes, i això té una repercussió en les futures pensions d'aquestes dones. I això té a veure, en part, amb que les dones històricament ens hem responsabilitzat de les tasques de cura, però també té a veure amb que salarialment el nostre sou és molt més baix, i per tant, quan una família ha de renunciar a un salari o a part d'un salari, renunciar a part del salari de la dona, perquè a nivell familiar té un impacte menor. També, per altra banda, hi ha reivindicacions com que els plans d'igualtat s'apliquin a totes les empreses, perquè en algunes no s'han fet per obligat compliment i no s'estan fent, i altres empreses amb menys treballadores i treballadors no s'estan realitzant. Per altra banda, també perquè ens trobem amb que moltes formacions que es fan, que donen la possibilitat de millorar laboralment, es fan amb horaris, es fan fora de jornada laboral, i com que amb les dones recau moltes d'aquestes tasques de cura, no podem realitzar aquestes formacions i, per tant, les possibilitats de millorar dintre l'empresa es disminueixen. També perquè segueixen havent-hi els nivells d'assetjament sexual i laboral amb motiu de gènere dintre moltes empreses. Molts d'aquests casos estan invisibilitzats i quan es detecten s'acusa i s'acomiada la dona en comptes de solucionar el problema d'arrel que està en el sistema i en els homes que realitzen aquest tipus de pràctiques. I també jo crec que és important reivindicar que cal corresponsabilitzar els homes en les tasques de cura, perquè si no seguim trobant-nos amb que hi ha les polítiques laborals que no permeten la conciliació amb la vida, i per tant acabarem sent les dones qui acabem patint les responsabilitats i per tant les dificultats d'accés a l'igualtat en el món laboral. Crec que també és important incloure una reivindicació que fa molt temps que s'està produint, que és el reconeixement dels drets de les treballadores sexuals, i també una que, des de que es va aconseguir que hi hagués un règim de laboral en les treballadores de la llar, això ha permès que se'ls reconegués laboralment molts drets, però tenen un règim especial i això té unes conseqüències a nivell d'atur i de pensions futures molt negatives per elles, i per tant creiem i exigim que se les faci el règim general i no un règim especial del treball domèstic, que les perjudica molt fort.
Escoltant aquesta llarga llista, un dubte que s'hagi avançat socialment i en drets de les dones tant com un podia preveure en ple segle XXI.
Exacte, bueno, estem a, vull dir, fa un parell de setmanes sentíem en una entrevista al president del govern, a Mariano Rajoy, on se li preguntava sobre l'escletxa laboral i deia que el govern no pot incidir en fer que es reguli l'escletxa laboral que hi ha actualment a nivell salarial. Clar, no pot ser que en ple segle XXI encara un home cobri entre un 25 i un 30% més en molts entorns laborals per fer la mateixa feina. Això sembla impensable, però és una realitat, i a més se'ns diu explícitament que no s'hi pensa fer res. Clar, com a sindicats això no ho podem acceptar de cap manera. I més perquè això té un impacte no només en la vida del dia a dia, sinó que també té un impacte en el futur i en les futures pensions. A més ara s'està planificant, s'està treballant a reformar les pensions, que encara serà molt més negativa fer aquesta escletxa salarial i tot l'impacte dels contractes de temps parcials i les excedències que es demanen les dones, que segueix sent molt superior als homes.
Teníem també moltes altres preguntes en relació a la indumentària, que és una de les altres reivindicacions que des del sindicat CGT doncs, tenen, aprofitant doncs, aquesta vaga general. Reivindicacions, li preguntaria per reivindicacions concretes pel que fa a les treballadores en els sectors turístics o en el de la restauració i l'hostaleria, que són sectors predominants en l'economia productiva del nostre territori.
Bé, clar, aquí hi ha reivindicacions específiques a nivell de vestuari, per una banda, per altra banda, el temes vinculats amb la salut laboral són feines que tenen repercussions molt negatives en la salut i que no s'estan reconeixent. De fet, ja fa temps que s'està treballant juntament amb la PAICAM per reconèixer els drets a nivell de salut laboral, i a nivell també és molt important entre les dones que treballen, doncs això, vinculades al règim especial del treball domèstic, que sobretot en pisos turístics es detecta en molts casos, i també en el sector hostaleria, que són sectors molt feminitzats on les hores més complicades les acostumen a realitzar dones, perquè també serveixen com a reclam per un major consum, per exemple, d'alcohol, etc. Es busca això, aquesta estètica, aquesta cursificació de la dona com a reclam pel turisme de cara a, pues, a guanyar més clients, etc.
I encara una última pregunta. Sí, una última pregunta, i li demanaria moltíssima brevetat, Andrea.
Esperen un ampli seguiment d'aquesta vaga del 8 de març?
Bé, sí, esperem que hi hagi un gran seguiment, sobretot per part de les dones, però també per part dels homes que se solidaritzen i que també reivindiquen la necessitat de que hi hagi una igualtat real entre homes i dones. I aquesta vaga no tindrà només un impacte a nivell laboral, sinó que esperem que doncs, també es pugui visibilitzar en els altres àmbits, com són l'àmbit de les cures i l'àmbit del consum.
Ho hem de deixar aquí. Marta Padró, secretària de Gènere del sindicat CGT, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I afegirem encara, abans de la pausa per publicitat, que aquesta quarta edició de la campanya Posem-li pebrots al càncer, que també s'ha celebrat aquí a Calella, ha recaptat 82.833 euros, un 11,5% més que l'any passat, que aniran destinats íntegrament a programes de suport per malalts de càncer i les seves famílies.
La campanya va estar impulsada per la FESEC, la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, i Condi Supermercats, aquí a Calella, vehiculada per Oncolliga. Es va realitzar el 2 i 3 de febrer més de 400 condis de tot Catalunya. Maria Pera, responsable d'Oncolliga, ha valorat positivament la campanya i ha explicat que a Calella es van vendre unes 120 bosses de pebrots.
Va anar molt bé la campanya de posem-li pebrots al càncer. Nosaltres des d'aquí Calella vam cobrir Malgrat, Pineda, Calella i Arenys, que Calella és nou d'aquest any i va anar prou bé. O sigui, a Arenys vam prendre unes 500 bosses de pebrots, a Pineda unes 200 i a Malgrat unes 500. I a Calella, sí, unes 120 bosses més o menys. Bueno, encara la gent no hi tenia gaire tirat, però bueno, estem molt contents i sobretot donar gràcies a les voluntàries que informaven a la gent per comprar-ho.
La responsable d'un colliga ha indicat que encara queden algunes bosses de pebrots a la venda.
57.9 FM.
Montana Perruqueria. Quan algú et demani que els recomanis una perruqueria, pots aconsellar-los la teva, lògicament, o adreçar-los a Montana Perruqueria. I no pateixis, quedaràs bé. Perquè a Montana Perruqueria, com ja saps, tenim mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabells i pentinat, sigui de l'estil que sigui. Montana Perruqueria. Per evitar esperes i guanyar temps, pots demanar hora trucant al 93 769 46 28. 93 769 46 28. 28. Montana Perruqueria, de Montse Soler, plaça de l'Església, Calella.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avui és dimecres de cendra, arriba l'enterrament de la sardina i ho fa amb novetats.
Així ho explicava Lídia Riera, membre dels Udols de Foc, a l'Info Vespre des de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, cada any nosaltres muntàvem una carrossa, una mica intentàvem que cada any fos una mica més espectacular, ben visible des de lluny del carrer, però bueno, les pilones només es trauran dos cops l'any, Reis i la Rua de Carnestoltes Gran, i llavors l'enterrament pues, no hem pogut muntar la carrossa com cada any, llavors utilitzarem el carro, que també utilitzem per quan repartim carbó per Sa Majestat els Reis Mags, doncs l'hem modificat una mica i allà aniran Carnestoltes.
Com a novetat, aquest any no hi haurà la tradicional sardinada popular per tancar aquest dimecres de cendra.
I durant el 2017 la biblioteca va fer uns 50.000 préstecs, el que es tradueix en 130 al dia. Al llarg de l'any van visitar-la unes 100.000 persones, és a dir, cada dia rep 350 visitants, ho explicava ahir la directora de la biblioteca, Dolors Llavall.
Ho feia l'Infovespre especial que es va emetre precisament des de la biblioteca. Llavall també va avançar les novetats que tenen previstes per aquest any.
Aquest estiu doncs hem canviat els nou PCs d'accés a internet públics amb els nous programes. L'Ajuntament doncs va fer aquesta aposta i han tingut molt d'èxit. Hem actualitzat doncs aquesta part. I aquest any actualitzarem els puntics. Abans de Setmana Santa crec que ja tindrem els 5 PCs i llavors farem tallers d'informàtica, doncs per exemple el teletreball o alguns així per donar dinamisme en el puntic.
Declaracions de Dolors Llavall a l'Info Vespre, motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Andrea Medina, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Acabem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica cada cop més suau pel que fa a temperatures, han pujat les mínimes de la passada nit, tot i que ha continuat glaçant de forma feble cap a l'interior de la comarca, però ja no s'han aproximat les alçades a la costa, com va passar ahir. D'entrada, s'espera que al llarg del dia d'avui la nuvolositat continuï entre variable i abundant. De fet, aquesta tarda no es descarta que s'arribi a produir alguna petita precipitació de caràcter molt feble i molt poc important. En tot cas, serien quatre gotes i poca cosa més, principalment cap al centre i al nord del Maresme. Pel que fa als vents, doncs seran més aviat fluixos, giren cap a Garbí al llarg d'aquesta tarda, i la situació marítima dominada pel marejol amb petites àrees de maró també a partir del migdia aquí a la costa maresmenca. De cara a demà i demà passat continuarem parlant de tranquil·litat, i sobretot de domini del sol, especialment demà al matí amb unes temperatures que cada dia aniran pujant una miqueta més.
Neti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Neti Polit.
Ens acomiadem fins demà. Ara les notícies en xarxa. Adéu-siau.